El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Avui, 14 de juny, és el Dia Mundial del Donant de Sang i per això el Banc de Sang ha posat en marxa una campanya per agrair la tasca a les més de 25.000 persones que donen sang, plasma i plaquetes a Catalunya per garantir els tractaments i les intervencions als hospitals. De fet, durant la pandèmia, més de 7.000 pacients de coronavirus han rebut sang i el 15% de les transfusions s'han fet a malalts de Covid, tot plegat en una campanya que porta enguany el nom de la sang segura salva vides. En parlem amb Francesc Gòdia Sabadellenc i president del Consell d'Administració del Banc de Sang i de Teixits. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
De quina manera commemora el Banc de Sang un dia com el Dia Mundial del Donant?
Doncs normalment sempre es fa una reunió amb els representants de les associacions de donants, que de fet són unes associacions fonamentals per nosaltres, estan repartides per tot el territori i són precisament les que estan molt compromeses amb activar la donació i després es fa ja més oficialment un acte avui a la tarda al Parlament amb representants d'aquestes associacions, del Banc de Sang, la presidenta del Parlament, els consellers, etc.
Per tant, una jornada sobretot per reconèixer, no?, la feina voluntària que fan totes aquestes persones, no?, que donen sang, hem dit, aquestes 25.000 persones a Catalunya, no?
Exactament, sí. Avui és un dia precisament d'això, és un dia de reconeixement, és un dia d'agraïment. De fet, tot el programa de transfusió no podria existir sense els donants. Nosaltres sempre parlem que tenim un programa que va de vena a vena, surt de la vena d'un donant i acaba amb una transfusió a un pacient. I jo crec que aquest és el sentit del dia d'avui, no? Agrair el gest superaltruista que fan els donants, que ho fan 1.000 persones cada dia, i que això ajuda precisament a salvar vides, eh? I de fet també, si em permets, ho focalitzem molt amb el dia d'avui del Mundial del Donant de Sang, però de fet el Banc de Sang a vegades ens agrada més parlar de que som un banc de vida, més que banc de, no només banc de sang, perquè el mateix que fem amb la sang es fa amb teixits, es fa amb mèdula òssea, es fa amb sang de cordó umbilical, es fa amb llet materna. El banc, de fet, és un banc de bancs, banc de sang, banc de teixits, banc de llet, banc de sang de cordó, i tot això, amb diverses aplicacions terapèutiques, ens ajuda a acabar convertint un gest altruista d'una persona amb una activitat o un curativa terapèutica per una altra.
En aquest sentit, clar, estem parlant d'aquestes 1.000 persones que donen sang de forma diària, aquestes 25.000 persones a Catalunya que són donants, en tenim prou amb la sang que ens arriba ara mateix o necessitaríem més?
Nosaltres, els donants, mai ens hem fallat i mai el país ha estat sense suficient capacitat per abastir els productes terapèutics que ens fan falta. El que sí passa és que, com que la sang no la podem emmagatzemar durant molt temps, de fet, més enllà d'una setmana, 10 dies, evidentment, nosaltres sempre hem d'estar molt atents a anar ajustant les necessitats en els hospitals amb les donacions dels donants. I per això sempre estem mirant contínuament les reserves del nostre banc per estar amb tota la capacitat necessària. Llavors, què passa? Que, per exemple, en aquests moments, els hospitals de Catalunya, per sort, estan podent recuperar tota l'activitat terapèutica i, de fet, alguna de la que es havia quedat enrederida degut a l'episodi de més agut de la Covid, I això fa que, per exemple, en els últims mesos estem veient sistemàticament un augment del 15% de l'activitat terapèutica i la necessitat de sang en els hospitals, no? Aleshores, això necessita que ara, en aquest moment que les necessitats pugen, els donants també s'activin i augmentin la seva donació. Vull dir que aprofito també el moment, no?, per dir-los que estem en un d'aquests moments, eh? Estem en un d'aquests moments en els que les nostres reserves ens baixen i, per tant, ens toca demanar-los als donants que s'activin, eh? I això ens passa habitualment, eh? Sempre normalment fem una crida, sol ser abans de l'estiu, perquè durant l'estiu les donacions afluixen una mica, sempre ens passa després de Nadal, i després de Nadal fem una marató precisament per tornar a reactivar aquest tema, però en realitat de sang mai hi ha hagut una carença en els hospitals. Una cosa ja diferent és el plasma, eh? El plasma sí que aquí necessitaríem tenir moltes més donacions. És un dels objectius a futur del Banc de Sang, augmentar les donacions de plasma, perquè això ens permetria ser més autosuficients a Catalunya amb hemoderivats, que encara no ho som.
De fet, una de les novetats que ha incorporat la pandèmia i el coronavirus en la donació de sang és el fet de fer aquestes donacions, no?, amb cita prèvia. En això de la cita prèvia, a diferents entitats i diferents col·lectius n'hem estat parlant, no?, de si havia estat positiu, si no havia estat positiu. En el cas de la donació de sang, creu que els ha portat coses bones el fet de demanar aquesta cita prèvia i, per tant, entenc que poder tenir molt més organitzada també fins i tot la necessitat i saber quanta sang tindran, no?, aquell mateix dia?
Sí, sí, definitivament, eh? Penseu que la donació de sang implica una logística molt important, eh? I és una logística que nosaltres, gràcies a l'estructura territorial que té el banc, que té tota una sèrie de centres territorials en diferents hospitals, fins a 14, que són centres fixes, on les persones poden anar allà directament a l'hospital a donar sang, però després tota una sèrie d'equips mòbils, que són aquests camions que a vegades veiem per les nostres ciutats i pobles, això implica una logística molt important. I en aquesta logística és important poder fer el més confortable, agraïda, l'acte de donació. És a dir, no és bo que un donant s'hagi d'esperar, que no pugui tenir un espai per relaxar-se després de la donació, etcètera, etcètera. I això, la introducció d'eines més de tipus digital, en realitat ens ajuda, eh? Ens ha ajudat amb el temps de pandèmia i ens continuarà ajudant a futur, eh? Heu de pensar que, és clar, nosaltres, per exemple, durant tota l'època de pandèmia, per motius obvis, no hem pogut estar fent circular els nostres camions. Hem utilitzat més instal·lacions com carpes, etc, i sobretot els hospitals, no? I, de fet, és d'agrair que en una època en el que tothom estava quasi bé, diria jo, que espantat de sortir al carrer per no poder-se infectar de la Covid, els donants han continuat col·laborant amb el banc i amb els pacients, en definitiva.
De fet, és que fins i tot han engegat un estudi, no?, per conèixer exactament quins anticossos queden a la sang en aquelles persones que han passat el coronavirus, no queden al plasma, en aquest cas.
Exacte. Un dels avantatges que té ser donant de sang és que, evidentment, nosaltres cada donació, com és obvi per motius de seguretat transfusional amb la persona que rebrà la sang, està molt analitzada de possibles virus, de possibles elements que poguessin ser perjudicials per la salut de la persona que rep la sang. En el cas de la Covid, els donants, evidentment, també han estat analitzats per això i, de fet, hi ha hagut una campanya específica per intentar i per recollir plasma de persones que havien passat la Covid i, per tant, amb anticossos a la seva sang, i això s'ha participat en un estudi clínic per veure l'eficiència de la protecció contra l'enfermetat d'aquest plasma.
Per tant, també aquesta utilitat, no?, de col·laboració també amb els centres hospitalaris per fer anàlisis o per fer investigacions d'aquestes característiques, no?
Sí, sí, sí. sí, el banc de sang no s'entén sense els hospitals. El banc de sang és una eina molt, molt transversal del sistema de salut a Catalunya, però el banc de sang, de fet, ja he comentat abans, està en 14 hospitals a Catalunya, amb seus permanents, i és un element fonamental, no solament per la donació i la recollida de la sang, sinó precisament per la transfusió, i no solament la transfusió de sang, la transfusió de productes cel·lulars, etc. I en aquest sentit, la interacció amb els professionals, entre els professionals del banc de sang i els professionals dels hospitals, també en temes de recerca i sobretot també en temes d'aplicació terapèutica dels derivats sanguinis, és fonamental. Això és claríssim.
Mm-hmm. Com està aquest estudi? Què en saben? Saben quan podrem saber-ne alguna cosa? O entenc que aquí només el banc de sang, per dir-ho d'alguna manera, proporciona el material a estudiar i no hi participa?
Bueno, no, els estudis se sabran i tot plegat. Sí que és veritat que heu de pensar que, diguem, per sort, el nombre de persones, diguem-ne, que s'han pogut reclutar per l'estudi cada vegada ha anat sent més complicat, perquè cada vegada, per sort, tenim menys casos de Covid. Per tant, ara em fas una pregunta que no et sé contestar exactament, perquè tu saps que tots els assajos clínics depenen de la quantitat de pacients que es poden incloure en aquests assajos, i, diguem-ne, hem tingut la sort de que el nombre de casos en els que es podia o en els que es volia aplicar aquest estudi ha anat disminuint, i per tant encara, jo crec que encara no estan publicats els resultats.
Mm-hmm. Per tant, pendents d'aquesta qüestió, em deia abans, donació de sang, tenim estabilitat, sempre necessitem més donants, però sobretot el plasma, queda molt camí per recórrer. Hi ha d'altres aspectes on també el banc de sang tingui com a objectiu seguir creixent? Allò que em deia abans, no som un banc de bancs, no? Parlàvem de medula, parlàvem de teixits, parlàvem de llet materna, sang de cordó. El camí per recórrer és llarg, és a dir, el camí per créixer és gran?
El camí per créixer és molt gran, perquè la ciència avança molt de pressa i ens ofereix més possibilitats, en tots els aspectes. Nosaltres, la nostra activitat la podríem resumir en tres grans blocs, no? Però per un cantó la sang, que és la nostra activitat més important, i en aquesta sang ja hi ha els derivats del plasma, però hi ha moltes millores encara a poder fer amb, per exemple, amb grups sanguinis més específics, més raros, que en diem nosaltres, el tema de plaquetes. Hi ha molts dels derivats sanguinis que contínuament estan demanant millores. Sempre s'està fent millores en el processat de la sang perquè els productes que acabem oferint siguin millors. Però després també hi ha tota la part dels teixits, que cada vegada té una evolució més important, no solament a partir de teixits de donants, sinó també en la irrupció de coses com la impressió en tres dimensions i el que s'anomena l'enginyeria de teixits, i també la part de teràpia cel·lular. Està avançant molt. Jo crec que alguns heu sentit parlar ja de les immunoteràpies, per exemple, que s'utilitzen en el cas del càncer, i que s'estan desplegant, i en el que els hospitals catalans tenen una activitat notable, i en el que el banc ha de ser un acompanyant d'aquestes activitats i del desplegament d'aquestes noves capacitats terapèutiques, que aniran més cap a una medicina que s'anomena més de precisió, més personalitzada, més de focalitzar el tractament específicament a les característiques que tingui el malalt. Per tant, encara ens queda molt camí per recórrer.
En el seu cas i en l'àmbit personal, dèiem que conversem amb vostè, que és sabadellenca, president del Consell d'Administració del Banc de Sang i de Teixits. Ahir, repassant informacions, veia que tot just fa 6 mesos que entomava aquest càrrec. Quins objectius de futur es marca, ara que ja s'ha pogut situar, no?, en aquest càrrec? Quin camí creu que ha de seguir el Banc de Sang i quin camí vol traçar?
Sí, nosaltres, precisament ara aquests dies, encara estem a l'etapa final d'elaboració del pla estratègic pels propers anys, però tanmateix al fil de tota la conversa que hem tingut, no? Jo crec que el banc ha de ser un element transversal de referència pels nostres hospitals, un element capacitador per poder anar desplegant totes aquestes opcions terapèutiques basades tant en la sang com els teixits, com amb les cèl·lules, també amb la col·laboració amb l'OCAT, amb els òrgans, i tota aquesta activitat, sobretot, s'ha de desplegar en base al coneixement. Estem en un entorn on el coneixement científic, mèdic, dels nostres hospitals, dels nostres investigadors, és molt elevat, amb molta connexió internacional, amb coneixement que està a la frontera del coneixement, i el banc ha de ser un element facilitador perquè alguna d'aquestes activitats que ja vagi passant a la clínica, nosaltres les sapiguem acompanyar amb sobretot en les fases ja de preparació dels materials, amb la qualitat requerida per anar a la clínica, i a més amb tenir en compte com es fa aquesta aplicació a nivell clínic ja des del principi, quan estem començant a investigar aquesta nova teràpia.
Per tant, al final, coneixement mutu, no? Sinergies, això que en diem ara, no?
Sempre ha de ser així, i a més és que no pot ser d'altra manera, i jo crec que el gran motor del creixement que tindrà el Banc de Sang amb el desplegament de totes aquestes teràpies de precisió personalitzades que estàvem comentant és el coneixement, no només el que tenim nosaltres i que hem d'augmentar, i que aquest és el nostre repte, no?, de que cada vegada tenir més talent a la nostra pròpia institució, sinó també saber-nos lligar cada vegada més i millor amb el talent de la nostra xarxa d'hospitals, d'investigadors clínics, d'investigadors bàsics, etc.
Doncs moltes gràcies, Francesc Gòdia, sabadellenc, president del Consell d'Administració del Banc de Sang i de Teixits, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia.